Entrevista de caràcter. Els dimarts toca aquest tipus d'entrevista, encantats de fer-la, i ho fem amb la mirada posada a l'Escala, i és que allà el teixit cultural del municipi té noms i cognoms. Anem fins a l'Escala. L'Ali Giné, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs efectivament, i aquest nom és el d'en Jordi Piqué, mestre jubilat des de ja fa més de 10 anys, exsíndic de Greuges aquí a l'Escala, i un home, en definitiva, al capdavant de les principals iniciatives culturals de la vila. Jordi, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Ja fa 10 anys que et vas jubilar, ho hem dit, després d'una carrera de mestre de 40 anys, que es diu aviat.
35.
T'hem donat 5 més, vaja.
Exacte, millor que així. El plus aquell que donaven en aquella època, que ha sigut més elevat, doncs. Vaig haver de conformar amb menys.
Sí, perquè ara no te'l donarien.
No, ara no el donen, ara no.
Tot i això, tot i estar jubilat, hem de dir que avui estàs més ocupat que mai, no? D'on treus aquesta energia per participar en aquest teixit cultural associatiu escalenc?
Doncs mira, ja abans de jubilar-me, de fet ja havia col·laborat, o sigui, des del principi de la ràdio, de Ràdio L'Escala l'any 84, que ja en formo part, de la televisió també una altra etapa, i diverses coses. El que passa que potser ara, després de la jubilació, m'hi he dedicat a més. Tot i així, no he deixat a l'escola, que hi vaig a fer-hi escacs un cop a la setmana extraescolars, perquè això de l'escola, deixar-ho, també em va sobtar de cop.
No ho has pogut deixar, no?
No ho he pogut deixar-ho del tot, no.
Tu dius, portes diferents iniciatives culturals aquí a l'Escala. Ara mateix, però, quin projecte tens entre mans?
Bé, jo quan estava en l'escola anava de trimestre en trimestre. Doncs ara vaig de festa en festa. O sigui, ara en aquests moments estem preparant l'obra de teatre que s'estrenarà els dies 1, 2 i 3 de desembre. És l'obra de teatre de Paul Portner, Pels pèls, que s'ha fet ja, em penso que ara el mes de desembre la tornen a estrenar a Barcelona. Per tant, vol dir que poden venir a veure-la a nosaltres i després la poden anar a veure a Barcelona en plan professional, i malgrat les diferències que hi pugui haver-hi, nosaltres ho fem prou bé. Els actors i actrius que hi participen ho fan prou bé.
Hem de dir que en Jordi és un home vinculat al teatre. De fet, des de l'any 92 forma part de l'agrupació artística local, que, per dir-ho d'alguna manera, és una associació que s'encarrega d'això, iniciatives teatrals, també musicals i culturals, en definitiva, diverses. D'aquestes iniciatives, suposo que la que més destaca, o de les que més destaquen, serien Via Crucis, Festa del Carme, Festa de la Sal...
Sí, ja he dit abans, doncs, que vaig de festa en festa i començo ja pel Carnaval, el Via Crucis, després del Via Crucis ja ve la catifa de la Sal o la Festa del Carme, però especialment el que té més rellevància és l'homenatge a la bellesa, sens dubte. Però la catifa de Sal, que fa des de l'any 98 que la fem, vull dir, també té últims anys que la fem en forma anamòrfica. O sigui que tu, des d'una certa distància, una certa alçada, veus la catifa com si fos en dreta, com si fos en tres dimensions. Després ve la festa de la Sal, la festa de l'anxova. Entremig solem fer, aquest any l'hem fet per circumstàncies i alienes a la nostra voluntat, allò que normalment se sol dir, de l'Estrafet, que és la representació d'una obra lírica d'un escalenc, d'en Joanet Ballesta, que l'ha fet, i també la música d'en Pere Mercader i Andreu, que també és escalenc, o era escalenc, vaja. Després ens en anem a quina festa més bé? A la festa de l'anxova, al principi de l'octubre. Aquesta no porta només la feina del dia i prou, els altres sí que porten una preparació. Després ja saltem en el teatre, que fem sempre normalment l'última setmana de novembre o primera de desembre, depèn de quan cau, perquè després els cercs ja fan la quina, i llavors tornem a saltar ja altra vegada al Carnaval, etc.
I això és un munt d'hores, és a dir, d'on treus el temps?
Home, pensa que tot i així se'n falten, jo voldria que els dies tinguessin 36 hores, però de les 24 hores dormint en 8, mira si en sobren. I tot i així, llavors, encara m'agrada molt, és les xarxes socials, especialment el Facebook, blogs, en tinc 15 dedicats a l'Escala.
Ah, sí, ens consta que tens.
15 blogs, i ara en acabo de fer un, perquè estic tan saturat d'aquest moment que passem políticament parlant, que he fet un grup que, com si fos un partit polític, i l'he titulat Visc a Catalunya. que el pots agafar com a visc a Catalunya o visc a Catalunya, amb la ratlleta entre el visc i la... I ja hi he posat, és un partit, però que no parlem de política.
Sí, et podem considerar un influencer que es diu
avui
dia.
Exacte. Bé, de fet,
com un youtuber.
No, el youtuber, si voleu, també podeu mirar... Em sembla que tenim editats a Televisió a l'Escala uns 40 racons que feia de 3 minuts de duració, el que dura la peça musical que jo triava, i dedicats des del riuet allà on comença l'Escala, el seu límit de la banda nord, fins a la Foradada, tant per terra com per en barca. O sigui, que en titulàvem racons i estan en el YouTube. O sigui que també...
Aquesta passió, ara que ens explicaves ara, la passió per la tradició, per la cultura, però també per la comunicació, per la reflexió, et ve de família, no? I és que...
Sí, em ve de família. Sí, primer em ve de família del meu pare, perquè als anys 60 jo sortia a teatre i ell n'era el director, precisament algunes de les obres que hem fet, dues concretament, especialment al començament, el no conèixer massa el teatre o la gent que sortien eren... novells, doncs vaig triar dues obres de les que havien fet en aquella època, que és Jo seré el seu gendre i L'amor venia en taxi. Després les altres, ja totes que hem fet, són algunes vegades, inclús l'hem fet abans d'estrenar-la a Barcelona, el que passa que això no es pot dir, no ho digueu a ningú, me l'han deixat abans, i un dels que m'ha deixat més obres i m'ha proporcionat més obres per fer-les més actuals ha estat el meu cosí, en Ricard Reguán, que és el que fins ara feia teatre a Madrid, musicals, el Chicago, el Gris, el Siete Novares para Siete Hermanos, el Cantant de Baja la Lluvia, i ara actualment està portant el Teatre Apolo.
Ricard Reguán, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hombre,
com estàs?
Molt bé, moltes ganes d'estar a l'Escala, de veritat. Només a la veu.
Però vens poc, eh?
Sí, vinc poc, perquè tinc molta feina.
No, I esperem.
Escolta'm, primer, agrair-te que ens hagis permès parlar amb tu, perquè, de fet, ja, t'he tret literalment de l'assaig. Estaves assajant ara mateix.
Estava assajant en aquest moment, sí. A més, estic assajant dues obres al mateix temps. O sigui que encara és pitjor.
Jo ja tinc dificultats amb una.
Doncs mira, estic estreno aquest dissabte Les aventures d'Hèrcules, que és un musical familiar. I estem assajant, per altra banda, el musical gros es diu Rouge Fantastic Love, que va per Nadals amb la Gisela.
De fet, vosaltres, amb en Jordi, sou cosins, no? Teniu una relació molt estreta des de que sou petits, no?
Des de que som petits, sí, sí. Ells ja festejava amb la Catalina i jo anava de carabina. Sempre em portava de carabina passejant per la festa major i anava darrere d'ell sempre.
Vols dir que alguna vegada no havia fet de carabina jo amb tu o amb alguna esclenca?
Alguna altra.
Ja m'ho sembla.
Sí, sí. Fa molts anys que jo ja estiuejava des de petit a l'Escala. Sí. Tinc molts amics escalencs que me'ls estimo molt. Afortunadament el Facebook fa que ens unim, encara que sigui virtualment, sí, però que recordem aquelles èpoques.
I tant. Vosaltres teníeu clar de petits que faríeu teatre o que el teatre formaria part de les vostres vides d'una o altra manera?
Jo puc dir que ell sí.
Sí, jo sí, perquè des de petit, clar, des de molt petit ja vaig començar fent teatre amb el meu oncle, que era Lluís Nonell, que venia sempre a l'Escala també, i em feia molta gràcia, doncs, perquè Lluís Nonell i el pare del Jordi, en Quimet Piqué, eren molt amics, s'estimaven molt, i el Quimet era un boig del teatre. Era un absolutament boig, fins al punt de que grans actors de l'època, Joan Capri, Rafael Anglada, Mercè Bruquetes, tots venien a l'Escala i era com part de la família del Quimet.
Sí, sí.
O sigui, no eren amics només, eren ja familiars, o sigui, sí, ja anaven directament a Cal Piqué.
Precisament el meu pare va fer la gorra que va portar en Joan Capri en el Balderi de la Costa.
Exacte, sí, sí.
Ricard, quins altres records més especials tens de les teves estades així de fa anys a l'Escala?
Mira, nosaltres, amb els amics, companys de la meva edat, de l'aquella època, t'estic parlant quan teníem 12 i 13 anys, ja vam muntar un teatret al peu del Pedró, que estava amb obres, i vam muntar com un escenari i fèiem pagar, penso que era 10 cèntims, a tots els altres nens perquè ens vinguessin a veure fent comèdia. Jo era com el director i l'ànima, i llavors hi havia el Paco Badia, que tocava la guitarra,
sí.
Hi havia molts de nanos al costat, en Suez, que fèiem teatre, i jo els organitzava, i llavors ja des de molt petits sempre teníem això ficat al cap. I ens ho passàvem molt bé els estius, sí, anant
ja,
de la creu.
Ja, de... ja venia de lluny, aquesta direcció artística.
Ja venia
artística.
De lluny, tot això, sí.
De fet, tu has agafat la direcció artística del Teatre Apolo a Barcelona, al Paral·lel, amb una aposta clara sobre per obres de ressò com aquestes que s'està veient aquests dies, que és l'adaptació dels Deu Negrets d'Agatha Christie, que es diu I no quedarà nadie. Com funciona? Com està anant?
Està anant molt bé, afortunadament, i no quedarà ningú, no? Que és la versió nova, la versió, diguéssim, que ella va crear i no va permetre en el seu dia que es fes, i en canvi ara nosaltres l'hem pogut recuperar, jo la vaig fer fa 2 anys a Itàlia, a Roma, on s'està seguint fent amb molt d'èxit, i és la primera vegada que es fan aquí aquesta nova versió. I afortunadament va molt bé, el públic li agrada, Agatha Christie no és que sigui un tiro segur, però és una escriptora molt coneguda i que la gent, familiar a més, perquè hi venen nens, gent gran, gent jove, de tot tipus de públic, que és el que jo voldria, que aquest teatre estigués obert a tot tipus de públic, i d'edats i de generacions i creus i religions, que es diuen.
Mm-hmm. Home, celebro que em diguis que va gent de totes les edats al teatre, per tant, sembla que a poc anem traient el cap, no?, del forat o no?
Bé,
Vale. M'he precipitat.
No li estiris la llengua.
Estem traient ara el caparronet, eh? Però a poc a poc sí que anem normalitzant-nos en el sentit teatral. És molt difícil perquè, com que des de les escoles no es potencia l'educació teatral o cultural ja en general, però teatral menys encara, és molt difícil captar noves gens, nanos joves. A més, hi ha el problema de que moltes escoles porten els nanos a veure clàssics com Fuentes de Junes i coses d'aquestes, que això els tira enrere moltes vegades, perquè els nanos joves el que volen és divertir-se, passar-s'ho bé. I, esclar, si els ofereixes un plom, diuen, hòstia, el teatre és un rotllo, i no hi van. En canvi, si van a veure una cosa tipus això de l'Agatha Christie o les aventures d'Hèrcules, que és divertit, que s'ho passen bé, doncs aleshores això sí que és un incentiu perquè segueixin anant al teatre. Jo recordo, com deia el Jordi, la nostra època, aquelles comedietes del Rafael Anglada, L'amor venia en taxi, jo sé del Geu Gendre, tot i que eren obres per gent gran, els nanos ens ho passaven molt bé, perquè eren comèdies molt simples, molt blanques i molt entenedores per tothom.
I... Endavant, Dali.
No, anava a dir, parlaves d'això de que costa que vagin a veure segons quines obres, però suposo que també en el moment en el que estem, amb el context sociopolític en el que estem immersos, la cultura potser és la que més pateix. Ho dic perquè hi ha moltes veus que estan dient no deixeu d'anar als teatres, no deixeu d'anar als cinemes, i de fer coses, no?
Però aquestes veus, per desgràcia, no són dels polítics, perquè no han sentit a cap polític a ni un sol que parli de cultura, A ni un de sol. Parlen de moltes coses, però mai de cultura. Això és l'últim racó que els interessa, quan un poble es defineix com a poble culturalment, sobretot.
Exacte.
Aleshores, és una pena que vinguin tan abandonats.
I per quan un musical, va?
El musical, ja comencem aquest dissabte, com he dit, que és les aventures d'Hèrcules, i el gros, que es diu Rouge Fantastic Love, serà el 19 de desembre, amb un elenc de 20 persones, 5 músics, amb música dirigida pel Pep Sala i, com a protagonista absoluta, la Gisela.
Molt bé, doncs escolta'm, en tot cas, l'Apolo, el Rouge, l'Hèrcules...
L'Escala!
I l'Escala, i l'Escala, evidentment, i l'Escala, que no ens l'oblidem.
I no ens l'oblidem mai, a l'Escala.
T'esperem, eh?
Jo sempre que vaig passo per algun lloc, he d'anar a begur, sempre passo per l'Escala. Sempre hi ha el momentet que dic, hosti, anem, passem un momentet a veure el Jordi o el Frederic, anem a veure la família i anem a veure des de la platja aquell cargol meravellós on hi havia aquell boig que tirava coets per anar a la lluna.
Suposo que en Jordi...
Te'n recordes, Jordi?
Sí, i tant. Però, perdona, però de boig no ho era, eh?
No ho era boig, no.
No ho era. No. Al contrari, era molt intel·ligent.
Sí, però tirava coets.
Un dia en podem explicar anècdotes, un altre dia, que són molt, molt sucoses,
Molt bé, doncs escolta'm, Ricard, moltíssimes gràcies per haver-nos regalat aquests minuts i ens veiem ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada forta.
Vinga, adéu,
molt,
Ricard.
A reveure. Molt bona tarda. Escolta'm, això del boig dels coets, ho podem explicar? O
no,
per
una altra i tant que sí que es pot explicar. No, vale. El que passa que ell ho ha dit amb aquest sentit teatral, diguem-ho així, no? Ja que són del món del teatre. Però era un senyor, que precisament molt estimat i molt apreciat, que arreglava bicicletes molt a prop de casa. I sí, ell va fer un coet per anar a la Lluna. I, esclar, quan nosaltres érem petits teníem la curiositat d'anar a veure aquest coet i no ens deixava entrar. I segons expliquen les anècdotes o el que en diem a vegades llegendes, però que em penso que és veritat, que va escriure els russos. I ell tenia una teoria, fixeu-vos-hi bé, com he dit que ho ha dit d'aquesta manera, no en plan despectiu, sinó en plan de que era
carinyós. Una mica
carinyós i una mica extrovertit i de fer aquestes coses, ell explicava i deia, no sé per què, diu, has de viatjar. Diu, tu agafes un globus aerostàtic, diu, t'enlaires, i com que la Terra va rodant, quan tu tens la Xina a sota, diu, baixes i ets la Xina, diu, no cal que viatgis.
Està ben pensat, sí.
I llavors també era molt conegut i es deia Juanito, i jo precisament en aquests blogs que tinc alguns d'ells de fotografies antigues de l'escala, en tinc un, que la fotografia del perfil del blog és aquest senyor amb un taller que tenia, que o sigui, no hi havia ni un tall de paret que es veigués, ple d'andròmines pròpies, era biciclista, arreglava pots i olles i aquelles coses. Aquell temps ara te se fa malbé un pot i em vas a comprar un de nou, però en aquella època te se feia malbé un pot i doncs ell el soldava i l'arreglava, i qualsevol cosa, màquines de cosir, de tot feia.
Sí, sí, és que de personatges entranyables aquí no, sempre, no ens en falten.
Exacte,
eh?
No. Suposo que tots els pobles tenen els seus.
Home, vull creure que sí.
Però en aquest sí, i era molt apreciat, i precisament era biciclista, i va morir precisament a la carretera, anant a casa de la seva filla, atropellat a la carretera. I va fer una bicicleta també, perdona, no sé si tinc temps, va fer una bicicleta sí, que els pedals tenien forma de potes de llagosta.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, hem parlat de teatre, amb en Ricard parlàvem de teatre professional, però bueno, tu has tingut la teva estela, seguit l'estela amb el teatre amateur, no?
Sí.
Aquesta obra pels pèls que esteu assajant, i aquestes propostes que n'hem parlat una mica així àmpliament, però jo vull destacar la del Via Crucis, perquè és clar, és una, perquè us feu una idea, és una iniciativa coral aquí a l'Escala, en què hi participen, doncs, no sé si unes 200 persones en
sí,
total.
Sí, quasi 200 persones.
I la meva pregunta és... com costa organitzar una iniciativa d'aquestes característiques amb tantes sensibilitats diferents, no? I que d'altra banda, ja arriba als 10 anys. Aquest any farà els 10 anys,
exacte. Mm. Bé, de fet, això ja tothom ho sap, que és idea d'en Joan Brugués, també col·laborador d'aquí a Ràdio L'Escala, del Més Calent a l'Aigüera. Ell va ser el que em va dir, diu, si tu m'ajudes... dirigint, organitzant i així, diu, tiraré endavant, si no, no em veig en cor tot sol. Jo li vaig dir que endavant, que sí, mira, ara farà els 10 anys del Via Crucis. Aquí a l'Escala, normalment, si fas una cosa, al principi s'hi apunta molta gent, després ja solen no cansar-se, sinó que ja si no és novetat ja és més diferent. Però com que ha tingut molt d'èxit, molt d'èxit, no és pas per dir-ho, però ha tingut, porta molta gent aquell Divendres Sant, que es fa la representació, porta molta gent, no et diré la gent de Verges, perquè Verges ja és una cosa extraordinària, extraterrestre.
Home, és una lliga a part.
Ja és molt, totalment diferent, però sí, la veritat, vàrem quedar sorpresos de la gran quantitat de gent que de mica en mica s'ha anat fent. A més, també ha sigut un viacrucis vivent amb el sentit de que mai l'hem fet igual. Me penso que l'única vegada que ha sigut igual que l'any anterior va ser l'any passat, que no varen fer diferent, sinó que cada any, segons el recorregut, esclar, al principi volies passar per tot el poble, te se feia llarguíssim, llavors anàvem escurçant, anàvem buscant places i racons més adients per les escenes, o també fer més escenes en un sol lloc determinat per aglomerar el màxim de gent, perquè, és clar, al principi la gent anaven seguint, però la que varen descobrir, com se'n diu, la crucifixió a la Mar d'en Manassa.
És que és l'estrella del Via Crucis.
No cal ni explicar-ho, això. El que ho coneix i veu el cargol il·luminat com a fons amb les tres creus i els dos lladres i Jesucrist crucificat, allò és immillorable, que no ho té ningú més que nosaltres. I per això ha portat gent. I la gent continua, alguns, per exemple, per circumstàncies pleguen, els altres s'hi afegeixen, i sempre així és.
Escolta, vull que escoltis una cosa.
Aviam, escolto.
Vinga.
Hola, molt bona nit i benvinguts de nou al programa nostàlgic de Ràdio L'Escala, Torna-la a tocar, Sam.
Ui.
Cha, cha, cha.
Un programa per recordar els anys de les grans orquestres i de l'Escala Tranquil·la i Marinera, de la dels cinemes, dels cafès i les seves tertúlies, de parar la fresca, d'anar a fer vols al carrer de les botigues, de les berenades al puig de les sorres, d'anar a esperar les esbotzades els dies de llevant.
Oh!
Quina entrada, eh? Espectacular, eh?
Tu!
Què?
Volem recordar tot aquest món.
Espera't.
D'on t'ho heu tret, això? Poc ho recordo.
Com que no recordes? Però si aquestes entrades no s'obliden. Una entrada així no s'oblida mai.
Però és que no és l'entrada que tinc ara, eh?
No. Això ja té uns anyets.
Això ha de ser del principi. Perquè el programa el vaig començar fa 22 anys.
Exacte.
I la idea era fer tot això que diu aquí. El que passa que la gent el que volen és música.
Sí, hem de dir que al principi era un magazín, així és més ampli, de caràcter més...
Amb entrevistes, notícies i de tot.
Gèneres.
I sobretot recordar l'Escala d'abans. Però me'n vaig adonar que la gent el que volien era escoltar música i l'he anat convertint...
Ha acabat sent un programa musical,
un
no?
Un programa musical i que la gent estan encantats de la vida. I ja fa 22 anys, mira, el 30 d'octubre va fer 22 anys que el faig. Però he quedat sorprès perquè ja no me'n recordava.
Anava a dir quins records tens d'aquells primers programes, però si em dius que no el recordes, malament.
Cap ni un, no en té cap.
O sigui, sí que recordo, però vull dir, esclar, jo m'imaginava... Quan he començat a sentir la música, m'imaginava l'entrada d'ara, no? L'entrada actual, amb veus d'algú de la xarxa, em sembla que és, o així.
Home, és que hem de dir que la sintonia, quan buscàvem el programa, no s'acabava mai, aquella sintonia, eh?
És que abans, jo, a vegades en parlem amb en Joan...
L'hem hagut de tallar, perquè és que no s'acabava mai, de veritat.
Amb en Joan sempre ho diem, quan el dijous vinc a fer aquella part musical de l'Aigüera, que les sintonies d'abans ens duraven una eternitat.
Sí, sí.
Ja quasi que quan acabava la sintonia ja el programa havia acabat. Em feia un de concurs que se'n deia Xauxa. Xauxa, sí? Un país imaginari on tot és possible. Xauxa, un país imaginari on tot és possible. Xauxa, un país imaginari on tot és possible. I a l'últim ja no quedava temps.
Però ja no quedava. Escolta'm, hem de fer... Nosaltres farem una entrada com aquesta. Hem de buscar per la tarda una entrada d'aquest estil. Rotllo això, lo que el viento se llevó,
sí.
I amb aquesta cosa així com sí. Més elaborada. Jordi.
Home, ahir amb la del vent d'en Raimon, quasi ja ho aconsegueixo.
Sí, eh? Bé, però som aprenents encara, som aprenents. Ja arribarà. Jordi, ha estat un plaer, ens ho hem passat molt bé aquesta tarda.
Jo també, i especialment amb aquesta última sorpresa, quasi que no m'han caigut les llàgrimes, però les ulleres m'han quedat entelades.
Molt bé, doncs escolta'm, ja ho saps, Jordi, que qualsevol tarda passes per aquí i tornem a xerrar, a fer la pata una estona.
A veure si podem fer aquest torn a tocar Sam a través d'algun... Que surti de ràdio
l'Escala. De la xarxa.
Bueno, ja.
Vinga, va, ho ha llançat a l'aire, va.
Ho ha llançat a l'aire,
jo. Ho recullo i ho portarem a... Jo farem córrer, aviam si algú ho enganxa.
Torno a començar l'any 40, si voleu.
Escolta'm, ja saps que t'has d'acomiadar, que si no estaríem aquí hores. Jordi Piqué, moltíssimes gràcies. Que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, fins la propera. Lali, fins la propera també, Lali Giné.
Vinga,
gràcies.
Adéu-siau.